COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest 2024 és un any clau a Badia del Vallès, municipi de més de 13.000 habitants, per accelerar el procés de retirada de la Diane de tot el seu parc d'habitatges. Es tracta aproximadament d'uns 200 blocs construïts als anys 60 amb un material tòxic que 50 anys després continua present en façanes, teulades i en els tubs de sortida de fums, fet que posa en risc la salut de la seva població. Es tracta de ni més ni menys que de l'amiant. Aquest amiant, també conegut com asbest o fibrociment, és un material fibrós que ha estat utilitzat en diverses indústries a causa de les seves propietats aïllants i de resistència a la calor. No obstant això, s'ha descobert que l'exposició a l'amiant pot tenir greus conseqüències per la salut. Aquest material és un mineral compost per fibres microscòpiques que poden alliberar-se en l'aire quan els materials que el contenen es danyen o també es poden deteriorar amb el temps. Anteriorment, l'amiant s'utilitzava àmpliament a la construcció, la indústria naval, la fabricació d'automòbils i també en molts altres sectors. Encara que el seu ús està prohibit en molts països, encara es troba en edificis antics i en productes fabricats abans de la seva prohibició a Espanya l'any 2002 concretament. L'exposició a l'amiant pot causar malalties greus, incloent-hi la mesotelioma, un tipus de càncer agressiu que afecta principalment els revestiments dels pulmons i també de l'abdomen. Aquestes malalties poden tenir un període de latència llarg, cosa que significa que els símptomes poden trigar dècades a manifestar-se després de l'exposició inicial a aquest material, l'amiant. Si sospites que pots estar en contacte amb l'amiant o si faràs treballs de renovació en un edifici antic, és important seguir un seguit de mesures de precaució perquè l'exposició a l'amiant pot tenir conseqüències greus per la salut. I és que, com pràcticament en tot, la consciència sobre els perills de l'amiant, la implementació de pràctiques segures són fonamentals per a protegir les persones i prevenir malalties relacionades amb aquest material. Bona tarda, soc Carlos Losada, com cada dia amb aquesta hora, i avui en companyia de la Yolanda Bernal repassarem notícies d'actualitat i d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Yolanda.
Què tal, Carles? Bona tarda.
L'actualitat d'aquests titulars.
Doncs vinga, el futbolista Dani Alves ja ha dipositat la fiança d'1 milió d'euros per poder sortir en llibertat provisional. És la quantitat que li va imposar l'Audiència de Barcelona dimecres passat per poder sortir en llibertat mentre no hi hagi sentència ferma. L'expectació és màxima a les portes de Brians 2 perquè la sortida d'Alves es pot produir en qualsevol moment. I la ILP tramitada al Parlament per declarar la independència acabarà al Constitucional. Una informació que avança el diari El Mundo. El govern central ha anunciat que recorrerà la iniciativa impulsada per Solidaritat Catalana i apel·la en aquest cas als informes en contra que van fer els mateixos lletrats de la Cambra Catalana. I els càmpings catalans han tancat el mes de febrer amb un increment del 10% en el nombre de visitants. S'han superat els 66.000 visitants. Els albergs també han pujat un 43%, mentre que el turisme rural i els apartaments turístics han reduït els usuaris. Ha arrencat avui la campanya del Canal d'Urgell, però ho ha fet amb poca demanda dels regants gràcies a les pluges dels darrers dies. La comunitat de regants decidirà si redueix o tanca el canal fins a l'abril per estalviar aigua davant la previsió de noves precipitacions. Barcelona invertirà més de 19 milions d'euros per construir la nova comissaria de la Guàrdia Urbana a Sarrià-Sant Gervasi. Les noves instal·lacions, està previst que entrin en funcionament a finals del 2025, tindran 6 plantes i prop de 5.000 metres quadrats. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de 2 robatoris amb violència i un altre amb força a domicilis de Barcelona. L'home hi accedia simulant ser un treballador de les obres que es feien a les finques de les víctimes. El detingut de 23 anys no tenia antecedents.
Gràcies, Yolanda. Notícies d'un dilluns, inici de Setmana Santa, que ens espera, doncs, climatològicament parlant, una mica de tot. Seran dies canviants i tindrem pluja, vent, neu, dies de més fred i dies més suaus. Tot i això, la quantitat d'aigua que s'espera no solucionarà la situació de sequera que viu Catalunya. Això sí, la remullada serà general i en alguns sectors, sobretot de la cara sud del Pirineu, els registres totals poden superar els 100 litres per metre quadrat. Sàpiguem com està la xarxa viària a les d'ara amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara lentitud amb aturades tant a la C33 com a la C58, les dues entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona, o l'autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit Tarragona. D'altra banda, recordem que l'autopista P7 es veu afectada per obres en dos trams, d'una banda a l'altura de Subirats, en sentit nord, en sentit Barcelona, on hi ha entre 3 i 4 quilòmetres de lentitud amb retencions per aquestes obres, i d'altra banda a Tarragona, aquí molt més puntuals en sentit sud, en sentit Amposta. La resta de vies, de moment, si més no, sense més complicacions. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:15. El sistema de finançament singular per a Catalunya que proposa la Generalitat és inconstitucional, insolidari i un cop molt dur a la lluita contra el frau fiscal. Aquesta és la visió dels inspectors d'Hisenda que han analitzat en un informe les conseqüències de la independència fiscal de Catalunya. Entre d'altres aspectes, assenyalen que cedir impostos, com per exemple el de societats, suposaria diferències de gestió que podrien implicar deslocalitzacions d'empreses, tal com ja es va viure en els moments més crítics del procés. Yolanda Canales, què més recull aquest informe dels inspectors d'Hisenda?
Els inspectors d'Hisenda ho poden dir més alt, però no més clar. La proposta de finançament singular per a Catalunya és inconstitucional i il·legal, i és que ni la Constitució, ni la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes, ni les normes de desenvolupament contemplen que Catalunya pugui recaptar el 100% dels seus impostos, ni tampoc té capacitat legislativa sobre ells. És il·legal la proposta i també insolidària, perquè l'Estat tindria menys recursos per repartir a altres comunitats autònomes. Ho diu José María Peláez, portaveu de l'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat.
Si deja de dotar de esos fondos al Estado, por supuesto que el resto de comunidades autónomas van a recibir menos importes de esos fondos y la traslación, por supuesto, es que los ciudadanos van a estar peor financiados y van a recibir menos servicios sociales y servicios públicos que le tiene que proporcionar el Estado.
Segons els càlculs de la Generalitat, deixaria d'aportar uns 52.000 milions d'euros a l'Estat, però, a més, també complicaria i molt la lluita contra el frau fiscal. Els inspectors d'Hisenda ja diuen que el País Basc és un forat negre i és que la informació compartida és clau. Ho diu la vicepresidenta de l'entitat, Teresa Benito.
El sistema de información consideramos que ha de ser único. O sea, una adecuada lucha contra el fraude se basa en un sistema de información tributaria unificado lo más completo posible.
I es corre el risc que altres comunitats autònomes amb més recursos, com Madrid o Balears, demanin el mateix, i això suposaria la desaparició de l'Administració General de l'Estat. Però quin és l'objectiu dels separatistes, que porten anys a més perseguint? Ho explica José María Peláez.
Lo que queremos son las llaves de Delta Mendi. Y la llave de Delta Mendi es el edificio principal de la agencia tributaria en la plaza Delta Mendi en Barcelona. O sea, lo que quieren las llaves, cambiar el rótulo, en vez de administración estatal, poner catalana y quedarse con todo lo que hay dentro.
Així mateix, una diferent gestió tributària el que pot implicar són les deslocalitzacions d'empreses.
Gràcies, Yolanda. Tot i això, doncs, Pere Aragonès i també Esquerra Republicana han posat la directa i apreten el socialista Salvador Illa sobre el finançament singular que ha proposat la Generalitat. Aquest matí, en una intervenció al Col·legi d'Economistes de Catalunya, Aragonès ha preguntat a Salvador Illa per què prefereix el cafè per a tothom en lloc d'un finançament exclusiu per Catalunya, que, segons el president català, no és cap privilegi respecte a altres comunitats autònomes. Ha seguit la intervenció del president aragonès, Mara Rodríguez.
Doncs així és que Carlos, el cap del govern, ha insistit que Catalunya té ara la possibilitat d'obtenir tots els recursos que el país genera i destinar-los a hospitals, escoles i habitatge públic. En canvi, ha criticat que ja es conformi amb millores petites.
Alguns prefereixen el cafè aigualit, descafeïnat i per a tothom, és la proposta que hem sentit del senyor Illa. No ens hem de conformar amb millores petites, perquè aquesta és la millor manera de que el país no avanci. Hem de garantir un finançament ambiciós i singular, i és aquest govern el que l'ha impulsat, el que ho pot fer.
Aragonès aposta per dotar Catalunya d'un sistema de finançament propi com el País Basc i Navarra, i ha replicat als socialistes que acabar amb el dèficit fiscal no és cap privilegi.
El Partit Socialista, que ens digui per què els catalans i catalanes no podem administrar els nostres recursos com ho fan, sí que ho fan, el País Basc i Navarra. Per què els hi sembla bé mantenir aquest dèficit fiscal? Que puguem administrar els nostres recursos, ens diuen que és un privilegi, quan és una qüestió de responsabilitat i avui esdevé una obligació.
Aragonès ha subratllat que cal aprofitar l'oportunitat de la legislatura espanyola actual, ja que el govern del Partit Socialista i Sumar està assegut ara en una taula de negociació on es pot abordar el finançament singular.
I en aquesta línia d'apretat a Pedro Sánchez, com també a Salvador Illa, la secretària general d'Esquerra i fugida a Suïssa, Marta Rovira, ha anunciat a bombo i plateret que ja estan negociant amb el PSOE un referèndum de cara als pròxims anys. I el viceconseller de Comunicació i Estratègia del govern, Sergi Sabrià, ha dit a COPE Catalunya i Andorra que Sánchez s'empassarà la proposta de finançament singular de la que parla Pere Aragonès. Marc Puerto.
Sí, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha recordat que la millora del sistema de finançament forma part del pacte de legislatura i que ja hi quedarà inclòs, tot i que el PSOE digui que no hi haurà negociació bilateral perquè sempre han dit que no, però acaben empassant-s'ho. Sabrià afirma que són rapidíssims sortint a dir que no, però després sempre acaben accedint, com ha passat amb moltes de les coses que s'han fet fins ara.
El PSOE sempre diu que no, i ens va dir que no hi hauria indults, ens va dir que no canviaria el Codi Penal, ens va dir que no hi hauria amnistia, ens ha dit que no hi hauria referèndum, i ara ens diu que no hi haurà finançament. I d'aquestes coses, cinc coses, tres ja les tenim fetes, i les altres dos van viniendo. Per tant, no hi ha problema, que nosaltres sortim i el PSOE surt i diu escolti, això no, i són rapidíssims sortint, i en canvi després han passat Sansos són més lents, però s'ho passen.
A més, pel que fa a l'ampliar representació de partits independentistes que es preveuen a les eleccions del 12 de maig, Sabrià apunta en el programa Converses de COPE Catalunya i Andorra que hi ha un independentisme d'esquerres, mentre que a la dreta independentista es produeix una gran fragmentació. Assegura que la irrupció de Carles Puigdemont com a candidat de Junts no va ser una sorpresa ni tampoc va observar res de nou en el seu missatge.
Hi ha una part del país que està repartit com sempre, que és l'esquerra independentista catalana és la CUP i Esquerra Republicana, i la dreta s'està fragmentant a trossos petits, per tant això és diferent del que passa a Itàlia o en altres àmbits, però a la dreta de l'independentisme hi ha una trossejada de pebrots.
En aquest sentit, el viceconseller d'Estratègia i Comunicació també ha reconegut que governar amb Junts ha estat complicat i opina que els hi quedava l'experiència de govern, però la van llençar per la borda sortint de l'executiu.
Gràcies, Mar. Anem ara fins a Badia del Vallès. El Vallès preveu eliminar aquesta localitat, eliminar tot l'amiant dels seus edificis afectats aproximadament a finals del 2025. Aquesta és la data que s'han marcat a la Generalitat com el mateix Ajuntament. Es posarà així punt i final a una històrica reivindicació dels habitants de 153 edificis que contenen aquest element prohibit a Espanya des de l'any 2002. En 115 blocs caldrà retirar amiant de les galeries i dels tubs de ventilació, mentre que en els 38 restants s'haurà d'actuar en pràcticament totes les cobertes. Amb aquest AM parlem avui de les conseqüències de viure o treballar amb l'amiant. D'aquí un moment ho analitzarem des de la vessant mèdica, però a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra hem volgut recollir la lluita veïnal de Badia del Vallès. Amb els veïns d'aquesta localitat ha parlat el Sergi Tor.
Veïns i veïnes de Badia ja no es creuen el calendari i sol ho creuran quan les obres acabin. Són molts els endarreriments i l'últim no l'esperaven quan el 2021 l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, els assegurava l'inici de la retirada de l'amiant amb una inversió de 4,5 milions d'euros. Ara es diu que les obres s'iniciaran a partir del mes de desembre. Acabaran al maig del 2025. Això sí, dins del termini perquè la partida pressupostària caduque a l'octubre de l'any que ve. Però són conscients de que al maig hi ha eleccions al Parlament. Herrera en Cope, el president de l'Associació de Veïns de Badia, Juan José Díaz, confirma la desconfiança veïnal amb el nou calendari.
Tal como están llevando las cosas, no lo creemos. Porque, bueno, cuenta que se aprobó en julio, hará tres años, se aprobó el dinero de 4,5 millones cuando estuvo aquí Pere Aragonés, sí. En el 21. Nos vamos a ir a 3 años y medio, cerca 4, cuando se empieza a hacer algo, que ya veremos a ver.
Badia, 14.000 habitants, és la capital de l'amiant a Espanya. Hi ha una tona d'amiant per cada 1.000 habitants. 14 tones distribuïdes pels edificis que requereixen l'actuació urgent de les administracions. Juan José Díaz explica la magnitud de la retirada de l'amiant a la ciutat.
Una ciutat de 200 bloques que tienen que retirar el amianto son un montón de viviendas. El tema de las fibras pues nos puede perjudicar. Y entonces pues estamos ahí en esa situación.
Prohibit com a element a causant de càncer, els habitants de Badia reclamen celeritat en les promeses de l'administració.
I ara podem parlar amb la doctora Laura Mezquita, que és oncòloga de l'Hospital Clínic i també investigadora de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer. Doctora Mezquita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando hoy del amianto, su relación con el cáncer, tabaco y amianto. Dicen los expertos, gente como usted que entiende de la materia, que son dos productos o sustancias que favorecen la aparición del cáncer de pulmón. Esto ya a día de hoy nadie lo duda, doctora, ¿verdad?
Eso es. De hecho, cada uno de ellos se considera un carcinógeno. Un carcinógeno, de hecho, de grupo 1, que según la Organización Mundial de la Salud quiere decir que es seguro que induce cáncer en humanos. Uh-huh. Cada uno de ellos por separado y juntos, además, tienen un efecto sinérgico. es decir, que aumentan mucho más que un efecto aditivo el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.
Según la Sociedad Española de Neumología, con datos del año 2020, el amianto provocó en Europa 88.000 muertes al año, a consecuencia, bueno, pues eso, del cáncer de pulmón. Esta cifra, tan elevada, creo yo, ¿se mantiene? ¿Ha ido más, ha ido menos, doctora?
Pues, por desgracia, es una cifra que vemos que se va repitiendo año a año. Incluso hay países que, a pesar de que ya el amianto está prohibido, pues continuamos viendo que van en aumento, ¿no? Y tiene que ver con que para que se acabe desarrollando un tumor, pues se requiere un periodo de latencia, ¿no?, que pasan muchos años. Y a pesar de que el amianto, por ejemplo, en España se prohibió a principios del 2000, pues todavía estamos viendo el impacto de amianto de las exposiciones previas anteriores.
¿Cuáles son los tipos más comunes de cáncer laboral relacionados con eso, precisamente con el amianto, que aún sigue presente, a pesar que, como decía usted muy bien, está prohibido aquí en España desde el año 2000-2002 aproximadamente?
Eso es. El amianto se prohibió, la fabricación de amianto, pero el amianto instalado continúa instalado en domicilios, ¿no? En edificios, en viviendas, y eso hace pues que continuemos pues teniendo una exposición. Obvio que los más a riesgo son los trabajadores del amianto, pero también existe el riesgo de estar expuestos a nivel ambiental. Los tumores que más se asocian al amianto son, el más frecuente es el cáncer de pulmón. El que tiene la asociación más conocida, ¿no?, y que a lo mejor es el que más conoce la gente, es el mesotelioma, que es un tumor que afecta a la pleura, también en el tórax. Y otros que son mucho más desconocidos son el cáncer de laringe, que se asocia al amianto y reconocido como enfermedad profesional en el Real Decreto que nos regula estas enfermedades en España. Y el último, también desconocido, es el cáncer de ovario.
Caramba. Tengo entendido también, doctora Mezquita, que las tasas de supervivencia lamentablemente no son muy altas. Es así, ¿verdad? Cuando uno se ha
afectado. Así es. Es verdad que cada vez están aumentando y que van creciendo poco a poco. Cada vez tenemos más supervivientes y más pacientes que viven más tiempo. Sin embargo, el cáncer de pulmón y el mesotelioma, que son los más frecuentes, son enfermedades que con frecuencia diagnosticamos en estadios avanzados. Es decir, donde podemos, nuestro objetivo va a ser prolongar la supervivencia con muy buena calidad de vida y cronificar la enfermedad, pero no podemos hablar de curación, y eso es lo que hace que el pronóstico siga siendo pobre.
Urge, pues, que todas estas casas o, en fin, establecimientos que aún tienen amianto, pues desaparezca cuanto antes mejor. Hoy estamos hablando precisamente aquí del caso, por ejemplo, de la gente que vive en Badía del Vallés, que hay 200 bloques afectados por esta patología, ¿verdad?
Por desgracia. Claro, el amianto instalado se utilizó durante muchísimos años como un material, es muy buen aislante, y eso ha hecho pues que está instalado en muchísimas viviendas y en muchísimos edificios, y lo primero es saber dónde está, ¿no? Tener un censo que nos posicione dónde está para luego llevar a cabo esas medidas de retirada, siguiendo unas medidas de seguridad, ¿no?, para que los que retiran, los trabajadores que retiren el amianto, y nosotros, ¿no?, como población general, no estemos expuestos a él.
Como decíamos antes, el amianto en España está prohibido desde el año 2002, pero esto no quiere decir nada, porque los efectos que causa el amianto tardan en salir, ¿no? Los primeros síntomas, ¿cuándo pueden aparecer y qué se tiene que hacer rápidamente, doctora?
Claro, eso es lo complicado, ¿no? Tanto el cáncer de pulmón como el mesotelioma son enfermedades que no dan la cara de forma precoz. La cara, pues, cuando ya, por desgracia, suele haber o afectación en otros sitios. Lo que sí que es importante es que aquellos que hayan estado expuestos al amianto tienen que hacer una vigilancia en salud. Es decir, que ya sea dentro del entorno de las empresas o ya sea en el entorno de la medicina de atención primaria, pues sean evaluados y seguidos para lograr pues un poco la detección lo más temprana posible. Eso, no hay un programa estipulado como tal para la población general, pero para los trabajadores de amianto sí que lo hay, y eso yo creo que es importante, ¿no? Lograr diagnosticarlo lo antes posible.
La prevención, cuanto antes mejor. Doctora, finalizamos ya. ¿Cuál es el perfil del trabajador que corre más riesgo de estar expuesto al amianto?
A día de hoy son probablemente las empresas que retiren el amianto. Lo que pasa es que se hacen, ya digo, como se hace, cuando se hace, como se debe hacer, están muy protegidos, llevan unos trajes de protección individual, se toman unas medidas muy buenas, pero a veces pues se retira en el contexto no con toda la seguridad que se tenía que hacer y probablemente sean los más expuestos. Hay un seguimiento de estos trabajadores, un registro a nivel España que se llama Pivistea, que incluye a los trabajadores del amianto y las vigilancias en salud precisamente para protegerlos.
Muy bien, pues ha sido un placer poder hablar con la doctora Laura Mezquida, oncóloga del Clínico de Barcelona y también investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas Pisunyer, hablar sobre la relación que hay entre el amianto y el cáncer de pulmón. Doctora Mezquida, muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
D'aquí 19 minuts serà les 3 de la tarda. Vull parlar de l'espiral d'agressions a funcionaris de presons que no s'atura. Aquest cap de setmana els sindicats n'han denunciat dues al centre de Ponent a Lleida i a la presó de Lledoners. Aquest matí un grup de funcionaris s'han concentrat davant del centre de Brians aprofitant la presència de la premsa que està esperant la sortida de Dani Alves. Els concentrats han explicat als periodistes que fa temps que alerten de la conflictivitat i la violència que hi ha a les presons amb agressions que gairebé s'han triplicat en els darrers 7 anys. Sergi Torr.
L'agressivitat continua. Les peticions de dimissió a la consellera Gemma Ubasart i la secretària Amant Calderó es manté sense cap mena de resultat. El malestar dels funcionaris no es tradueix en cap acord i les postures continuen distanciades perquè els conceptes de com gestionar una presó i les seves conductes internes són diferents mentre hi ha nous casos de violència. Carles, des de la presó de Lledoners, explica els fets d'aquest cap de setmana.
Doncs allà va trencar el vidre d'una finestra, es va fer amb un tros gran i punxegut de vidre i va atacar els funcionaris, arribant a golpejar diversos cops al tors d'un d'aquests funcionaris que, per sort, portava una armilla antipunyal i antitrauma.
A la presó de Lleida hi ha hagut dos casos. Jordi, treballador de Ponent.
Un intern va començar a agredir un altre, es va tindre que procedir a aïllar els dos interns perquè es van començar a barallar a la cuina. I finalment al departament especial un intern va començar a autolesionar-se, es va tindre que intentar immobilitzar-lo i allí van acabar un parell de funcionaris també lesionats a causa de l'agressivitat de l'intern.
Avui s'ha aprofitat l'expectació mediàtica per la sortida imminent de Dani Alves per traslladar aquesta protesta dels funcionaris del seu malestar a les portes de la presó de Brians 2.
I la Guàrdia Civil i els Mossos han desarticulat a Tarragona un grup criminal que utilitzava bitllets de 500 euros falsos per comprar drogues, produir marihuana i dur a terme narcoassalts. Adrià Mascorda, què més sabem d'aquest operatiu policial?
Hi ha 10 persones detingudes, la majoria d'origen albanès. La investigació es va iniciar a principis de juny de l'any passat, quan una patrulla de seguretat ciutadana de Salou va detenir dos homes que fugien després d'una compraventa de narcòtics. Durant l'escorcoll se'ls van confiscar 6.000 euros en bitllets de 500 fraudulents. Per una altra banda, es van intervenir gairebé 170 quilograms de marihuana amb destí al nord d'Europa. El cap de falsificació de moneda de la Divisió d'Investigació Criminal, Sergi Sánchez, aclara la pràctica inèdita d'aquest grup delictiu en el tràfic de drogues.
Desde la Unidad Central de Falsificación de Moneda es la primera vez que nos encontramos ante una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas pero financia lo que es la producción de billetes falsificados para después utilizarlos y en la compra y venta de drogas.
El material confiscat són tres armes curtes, gran quantitat de munició, tres pistoles elèctriques, un rotatiu de policia, manilles, un dron i dispositius de seguiment GPS. El cap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Tarragona, Héctor Muñoz, concreta quin era el procediment.
Estábamos hablando de unas 3.000 plantas. Si tenía capacidad de producción propia para después distribuirla, venderla, tanto a nivel en el ámbito aquí local o provincial, como quizás podría haber pasado en Salou, pero sobre todo a nivel extranjero.
Els investigadors van localitzar al Prat de Llobregat un pis on els acusats havien excavat un túnel que conduïa a unes instal·lacions creades per la producció de marihuana.
I ara arriba el moment de fer una pausa per publicitat i després la Yolanda Canales t'explicarà on tenen previst marxar els catalans aquesta Setmana Santa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabías que el investigador estadounidense Brian Lapointe, uno de los mayores expertos en contaminación de lagunas costeras, ha desmentido en la Universidad de Murcia que la agricultura contamine el Mar Menor? Además, establece un paralelismo con sus estudios en Estados Unidos, afirmando que la contaminación del Mar Menor está provocada principalmente por vertidos de aguas residuales de origen urbano.
La palabra ladrón puede significar 2 cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa 2 cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les agències de viatges asseguren que hi ha ganes de vacances i que l'augment de preus entre un 5 i 10% no s'està notant, no són un fre. Yolanda Canales, des de la patronal ACABE, quines destinacions s'apunten com les preferides per aquests dies?
Les principals capitals europees, com París, Roma o Londres, també Madrid o Canàries, i agafa força embranzida als Estats Units, sobretot les estades a Nova York. La nota negativa és la guerra de Gaza, que ha provocat una aturada important en els viatges a Orient Mitjà, fonamentalment a Israel o Jordània. Però tot i aquest context, hi ha moltes ganes de viatjar. És el que ha dit el president de CABE, Jordi Martí, que ha destacat que una mica més de la meitat de les agències de viatges encastades espera incrementar entre un 5 i un 15% les seves reserves respecte a l'any passat, i fins i tot un 26% espera una pujada per sobre d'aquest 15%. El fet que la Setmana Santa hagi caigut tant d'hora ha influït en l'elecció dels viatgers, que aposten més per viatges urbans. I Jordi Martí també ha destacat el comportament de les estacions d'esquí, on hi ha més incertesa, però després d'un hivern càlid, sembla que podran arribar aquestes dates amb les instal·lacions obertes. Així mateix, Martí ha assegurat que en el seu cas no han notat l'efecte de la sequera i el fet que hagi provocat anul·lacions.
No tenim aquesta inquietud, no ens l'estan fent arribar i, evidentment, tampoc hi estan havent-hi afectacions a les reserves. Sí que és veritat que tenim el... nosaltres hem de ser proactius i bueno, intentarem doncs, reduir el consum en tot el possible, tant per part dels proveïdors, que ja ho estan fent, com per part de nosaltres, doncs, de fer-li entendre al client que ja entenem que cada vegada és més sostenible, més consciència en aquest tema, doncs el consum sigui un consum raonable.
En relació a les reserves del sector receptiu, un 75% correspon a viatgers estrangers, sobretot de França i Regne Unit. La resta són nacionals.
Saps que els conills són el tercer animal més abandonat després del gat i del gos? És per això que cada vegada els projectes de rescat d'animals especialitzats en conills domèstics o animals exòtics estan més i més saturats. Els conills són abandonats quan es fan grans, amb qualsevol l'excusa de persona irresponsable. Els deixen en contenidors, a la muntanya, dins de jaules o al carrer, o també llançats vius a les escombraries. Amb la presidenta de l'Associació d'Animalituris hem parlat, a Herrera en Copa de Catalunya i Andorra, de que comprar i regalar animals de companyia, tant si són domèstics com exòtics, exigeix ser molt responsables i de que estem parlant de sers vius. Mara Rodríguez.
Bé, Carlos, gairebé 4 mesos després de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, l'abandonament dels conills continua engreixant-se. Els abandonen a la via pública, ja sigui en parcs, en contenidors d'escombraries o fins i tot en comissaries i veterinaris. Així ens ho ha fet saber l'Aida Gascó, presidenta d'Anima Naturalis.
I desgraciadament no és una moda d'ara, sinó que això ve de molts anys enrere. Jo me'n recordo, ja fa 20 anys, jo vaig adoptar un conill perquè algú va decidir tenir una camada de conills a casa i bueno, eren masses i els van deixar juntament amb la mare en una caixa davant d'un veterinari, no? Com bé deies.
Hi ha la creença que els conills es poden deixar en el camp i no només sobreviuran, sinó que seran més feliços. Tot i això, l'Aida assegura que la realitat és molt diferent.
Bueno, aquests animals no poden viure al carrer, directament moren perquè no estan preparats per sobreviure, no? El problema és que molta gent els abandona. I per què els abandona els conills? Seria perquè en moltes ocasions aquests animals es regalen i al final és un regal no desitjat, en realitat, no?
Les protectores denuncien que la situació és insostenible i l'Aida parla d'una discriminació cap a alguns tipus d'animals.
Però bueno, passa amb el coní com passa també amb molts altres animals, amb les tortugues, amb els hàmsters. Com que no hi ha xifres, amb els gats i els gossos sí que hi ha una obligació per llei de que tinguin xip, però amb els conills, com que ni tan sols hi ha aquesta informació, doncs és molt difícil poder prendre mesures.
L'abandonament de conills continua engreixant-se i més si la comercialització d'aquests animals continua estant permesa en botigues.
Gairebé 4 mesos després de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció de Drets i del Benestar dels Animals, doncs la xacra d'abandonament continua amb espècies de les quals encara està permesa la seva venda en botigues. Aquest és el cas, per exemple, dels conills, que són uns animalets molt populars a les cases, però que també pateixen la xacra de l'abandonament i el maltractament, de la que avui no estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra. Saludo ara la senyora Teresa Rodríguez, que és la presidenta de l'Associació Protectora d'Animals Exóticos. Teresa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que la gente lo desconoce, pero los conejos son el tercer animal más abandonado, ¿verdad?
Sí. Después del perro y el gato, lo que le sigue son los conejos.
Caramba. Con el conejo está pasando lo que no tendría que pasar nunca, que se regalan porque son, a ver, simpáticos, bonitos, baratos cuando son pequeñitos de comprar. Después se hacen grandes y llega el abandono que vosotros denunciáis y que ha aumentado considerablemente, ¿verdad?
Sí, exacto. Los conejos son unos animales preciosos, no hay conejito feo, como siempre decimos aquí, que son animales súper entrañables y súper divertidos. Y es verdad que la gente los adquiere, yo creo que pensando que son animales fáciles de cuidar, ¿no? Como el concepto del conejo enjaulado, y se tiene en un rincón de la casa y ya está, y se acabó la problemática. Y nada más lejos de la realidad, los conejos son lo más parecido a un gato que podemos entrar en nuestra casa. Son animales que necesitan vivir sueltos, que necesitan convivir con los humanos y que tienen un montón de necesidades físicas, etológicas y veterinarias, incluso a veces más exigentes que los perros y los gatos.
Y que evidentemente no pueden estar todo el día encerrados en una jaula, ¿no, Teresa?
Evidentemente no son animales para estar encerrados en una jaula. Es un concepto que se nos insertó pues en los años 80, que los conejos estaban enjaulados pues por las granjas de conejos, supongo, y a nadie se le ha ocurrido que un animal enjaulado toda su vida pues es un animal que acaba con unos comportamientos de hostilidad y de frustración impresionantes.
Yo comentaba que hay un creciente abandono de conejos. Las protectoras estáis, he leído que desbordados, ¿no? Porque cantidad de animalitos los dejan sueltos por cualquier lado. ¿Cuántos conejos os llegan al día a vuestra protectora, Teresa?
Nosotros estamos recogiendo una media de 2 conejos diarios. O sea, esto es una locura. Esto si lo pensamos, si en vez de conejos hablásemos de perros, un solo centro, 2 conejos diarios es una barbaridad, partiendo de que las adopciones tampoco son tan ágiles, ¿no? Con estos animales, la gente no está tan concienciada de adoptar, por eso se compran tantos, ¿no? Porque la gente no los quiere adoptar o no sabe que están en adopción. El último caso que recibimos fue el jueves. Pasado una coneja en la calle con signos de agresión sexual por parte de un humano. Bien. Que es uno de estos casos que nos hemos caído de espaldas, ¿no? De decir, bueno, ¿hasta qué punto se abandonan y se maltratan? ¿Y con qué impunidad, ¿no? La gente puede ejercer cierto tipo de violencias que hasta las propias personas que los estamos rescatando nos está afectando personalmente. Sí. ¿No?
¿Tienes la sensación o tenés la sensación de que el conejo es un animalito muy poco valorado por la sociedad en general, Teresa?
Por la sociedad, incluso por las administraciones. La sociedad hace un poco o acepta las cosas que la administración se va olvidando, se va dejando. Seguramente si los conejos fuera obligatorio ya de una vez chiparlos, hacer un censo y hubiera unas administraciones responsables de la recogida de estos animales, habría muchísimo más control sobre esta especie. Claro. Pero es verdad que esta especie, aparte de que la sociedad los trata como muñecos o como seres que no tienen sentimientos o que se pueden maltratar, tenemos una administración que se desentiende totalmente, ¿no? De la responsabilidad post-compra, ¿no? De lo que pasa después de una adquisición irresponsable.
En ese sentido, el conejo o los conejitos no son considerados animales de compañía, ¿no? ¿Verdad?
Sí están considerados animales de compañía, pero no están considerados como animales domésticos, como el perro, el gato y el hurón.
O sea que,
aunque sí,
por ejemplo,
son animales de compañía legalmente.
Vale. Pero, por ejemplo, no tienen derecho, o vosotros, o con vuestra asociación, no tenéis derecho a recibir ni ayudas ni subvenciones para cuidar estos animales que son abandonados y luego vosotros recogéis e intentáis recuperar, ¿no?
Exactamente. A día de hoy, los únicos ayuntamientos de toda España, o sea, ya no hablamos solo de Cataluña, de toda España, que se están haciendo responsables del abandono de este tipo de animales, son Hospitalet, Barcelona y Badalona. Solo tenemos tres ayuntamientos en todo el territorio nacional que son conscientes de que si un conejo doméstico aparece en la vía pública, necesita y tiene el mismo derecho a un servicio de recogida digno, que lo cuide, que vele por su seguridad y que luego lo ponga en adopción. Eso es un es horroroso, que solo haya tres ayuntamientos en todo el territorio nacional que a día de hoy estén al día, al hilo de lo que supone esta problemática.
Porque ¿qué salida tienen estos conejos que vosotros recuperáis, recogéis, intentáis, pues bueno, cuidarlos para que no mueran por abandono, ¿no? Las adopciones me imagino que no deben abundar, me comentabas antes, ¿no?
Exacto, aquí la solución es cuidarlos lo mejor posible dentro de las limitaciones que tenemos los cuatro o cinco refugios que nos dedicamos a ellos, que también son poquísimos refugios los que están concienciados con esta problemática, esterilizarlos, vacunarlos y buscar adopciones pues como locos, ¿no? A toda costa. Este es el plan. Claro, ¿este plan qué supone? Pues que estos cuatro o cinco centros, estas cuatro o cinco protectoras, cada vez estamos más saturadas de este tipo de animales.
Ahora mismo en vuestra asociación, y ya para terminar, Teresa, ¿cuántos conejos tenéis acogidos?
Pues nosotros ahora tenemos unos 50 conejos ahora mismo.
¿Y la capacidad?
De los 30 que podemos... 30. Ah,
30, bueno.
Pues. Contábamos con un drama de 30 anual, o sea, un drama de, bueno, un flujo que diera posibilidad. Y tenemos 50, que son 20 animales más de lo que realmente la protectora puede sostener.
Esperemos que el mensaje que nos envías sirva para concienciar a la gente de que no se ha de abandonar ningún animal, ni tampoco estos conejos que se regalan tan fácilmente porque son muy bonitos cuando son pequeños. Teresa Rodríguez, presidenta de la Asociación Protectora de Animales Exóticos. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ara, al millor preu.
Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Carlos.
Tots pendents d'Alves avui, eh?
Sí, ja ha reunit el milió d'euros de la fiança i ha de sortir en qualsevol moment. Ens diu des d'allà el Víctor Navarro que ha de ser a partir de les 4 de la tarda. Estem pendents. Parlarem també dels titulars que ha deixat Joan Laporta a l'entrevista a Mundo Deportivo amb Toni Freixa, de l'empat de l'Espanyol contra el Tenerife, del Barça de Futbol Sala, que va guanyar la Copa d'Espanya... també de Carlos Sainz, que ha guanyat el Gran Premi d'Austràlia, i de Pogacar, que ha guanyat la Volta Ciclista a Catalunya.
Tot això a les 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies.
I a la linterna parlaràs de conills, Montse, també, o què?
Així és, qui? I sobretot ho farem amb els pagesos, per saber com afecta aquest allau de conills que campen pel seu aire, per tot arreu.
I que fan malbé collites, i fan malbé de tot,
eh?
I també un altre tema important, l'amiant.
Sí, parlarem amb un treballador del metro que ha estat durant 42 anys als tallers i que, finalment, un jutge ha considerat acreditat l'existència d'aquesta malaltia i l'ha reconegut la incapacitat laboral.
Tot això a les 7 de la tarda. Ara Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, bona tarda.